Camins. Tinc una filla que avui, aquesta tarda concretament, se n'ha anat de passeig amb les amigues per Barcelona per primera vegada ella sola. Si hem arribat a aquest moment de la vida, ella sola, volant. Entrem a la decadència, entrem a la decrepitud progressiva i ho comparteixo amb vosaltres, amics oients. Tot anirà bé. Bona vesprada, no sé si... Bueno, sí, bona vesprada. Bona vesprada d'aquest dimecres 18 de maig del 2022.
Dia 1 després de...
De parlar-vos i presentar-vos la iniciativa Pum Barcelona, una idea per la trobada que fomenta la cultura de l'acollida. El seu president, Lluís Bou, ens va visitar i ens va explicar amb molta passió, he de dir, què faran aquest cap de setmana, i resulta molt interessant. Dia 1 també després d'un nou ciguatanejo amb Verónica García Morales, que ahir ens va parlar de la vessant social i política, atenció, del Festival d'Eurovisió. Una secció, ho teniu clar, que entra bé com un xupito de tequila. Moltes gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Comença ara, aquí, en aquest moment, el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Per cert, que avui estava pensant aquesta tarda que ja no tenim Champions ni res, Paula, estem una mica desmotivats. Ah, el dissabte em diu, però el dissabte no tenim Camins en directe, tenim la repetició, Paula. Clar, és que no encaixa res, no ens encaixa res, Paula. Només ens queda esperar que el Madrid consumi la seva victòria contra Klopp i Salah, contra el Liverpool, això teniu-lo clar, eh? El Madrid campió d'Europa, ja ho té claríssim, i a més el dia següent presentarà a Mbappé. És que serà el cap de setmana perfecte. I Florentino allà has nacido para jugar en el Madrid. Bueno, pues així, vinga, bell mig de la setmana.
Avui, per començar els camins...
Tindrem l'esperada visita de l'Àngel Miret, que ens porta el seu recull de notícies particulars, la seva mirada sempre crítica, interessant, constructiva. Quan l'Àngel parla, que s'aturi la vida.
Continuarem amb...
Dial Mercè, l'espai on l'estranya parella Mònica Padrol i el padre Fermín Delgado ens apropen tota la riquesa de la vida del temple de la patrona de Barcelona. A veure què ens expliquen avui.
I arribarem a les 9 de la mata.
Els amics de la Pastoral Obrera de Catalunya i la seva veu cantant o locutant, l'Àngela Rodríguez, avui en la intervenció també del mestre Ignasi Miranda, entrevistaran i tindran a la Carmen Espinosa, militant de la Joventut Obrera Cristiana. Serà, com us deia, el llevat dins la pasta, Joventut al poder.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Ara us ho dic, el que preguntarem, però us poso en context. Ahir jo vaig confessar en directe que detesto la calor. I la Maria José Mendoza li va faltar temps per dir que no, que a ella li encanta. Polèmica al Camins. Per això us preguntem, us agrada la calor, Team Mary Jo, o la detesteu, Team Rafa? Podeu votar la nostra enquesta de Twitter, Team Rafa, Team Mary Jo, Dream Team o Rindintin.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Dimecres, bell mig de la setmana, el primer ingredient de la nostra Macedònia té nom propi, Àngel, i ja ens espera. Ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
I amb la Paula, i amb el Pau, i amb l'Àngel que està aquí, i amb l'Ester, i amb la Mary Jo... I ara mateix passen 40 segons de... Ui, que complicat ho he fet. No menys que passen de gairebé 10 de les 8 de la vesprada. Ajuda'm, Paula, ajuda'm. La ràdio fresca, la ràdio dinàmica. Àngel Miret, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Ben tornat, ben retrobat, quina alegria veure't.
Gràcies.
Et veig en plena forma.
Sí, ara ja vull votar, per això.
Vols, vols votar. El team...
Detesto la calor.
Per tant, Team Rafa. No esperava,
detesto la calor, Team Rafa.
No esperava menys de tu, sí. I anem tots a per Maria. L'enquesta l'he revisat abans d'entrar i estic guanyant...
Bé.
Holgat. Doncs com mira, el Madrid guanyarà...
Amb el meu vot ja avancem una miqueta.
Com el Madrid guanyarà la final de la Champions.
Ara, dic una cosa... Sí. Si estalviem energia, ho dic perquè jo tinc aire condicionat, però de moment encara no l'he posat.
No l'has posat.
Està molt car. Però a part que està molt car l'energia, avui ens demanaven que féssim un estalvi tots els europeus d'energia per poder prescindir del gas i el petroli rus. Diuen que si estalviem una mica, podem reduir fins al 5% la factura. A part d'altres mesures que s'estan intentant posar en marxa, com ara que tots els edificis nous a Europa hagin de portar plaques solars, etc. Però ens demanen aquest esforç personal per reduir el 5%, que és molt, estem parlant de milers de milions d'euros.
Escolta, 5% i sembla poc, però quan ho portes a la globalitat és moltíssim. Però i què hem de fer per estalviar aquestes coses?
Doncs mira, passar calor, suar...
Jo ho faig, això ho faig sense estalviar. Bé, però... O sigui, que si estalvio ja igual moro de sudoració excessiva, jo què
sé. Segui així.
És que tinc una cosa, un dia convidarem els oients que vinguin i vegin a un locutor patint aquí. Ara perquè el Pau ha tingut el detall de posar l'aire condicionat com Déu mana a menys 16 graus. Menys no, sense el menys. Perquè jo li demano, no, a mi modo congelador, no tinguis manies. Però clar, quan gravem a l'estudi 3, allà em derreteixo, Àngel.
Sí.
Avui amb un, mira, amb un ventall, escolteu. Ai, donant-me aire, això tota l'estona, perquè no podia resistir-lo. I estem al maig. En fi, va, Àngel, els teus temes, que ens anem per los cerros de Úbeda. El primer de tots té un títol inquietant, mal exemple dels cristians, dos punts, l'escàndol de Kirill. Jo crec que ens parlaràs del patriarca de l'Església Ortodoxa Russa, no?
Sí,
en aquest cas.
Sí. Penseu que la divisió entre les dues esglésies, la catòlica i l'ortodoxa...
Sí.
És, des del punt de vista teològic, molt difícil d'entendre pels creients normals i que, en definitiva, ve d'un conflicte polític entre Roma i Constantinople, avui Estambul. Uh-huh. Per tant, en definitiva, tots som fills del mateix pare, tots som seguidors de Jesús, i jo crec que a mi, com a molts creients, ens escandalitza aquesta situació a la qual el patriarca de l'Església Ortodoxa Russa s'ha convertit en una mena de mà dreta i de justificació moral de la invasió, uh-huh, de la invasió de Rússia cap a Ucraïna.
Sí.
El papa Francesc ha fet el que ha pogut. Va anar a l'ambaixada de seguida, va trucar a Zelensky, així que va haver la invasió, es va personar. Ell, se'n va anar ell a veure l'ambaixador de Rússia al Vaticà,
sí,
i estaven previst que es trobessin ells dos a Jerusalem. No ho han fet, finalment.
El patriarca ortodoxe rus i el papa.
I el papa. Mm-hmm. S'havien de trobar a Jerusalem. Finalment han decidit els dos de comú acord no trobar-se, però sí que van tenir una trobada telemàtica, que no va anar gaire bé. El papa ens diu que els primers 20 minuts de la conversa, que va durar uns 40 minuts, no va fer altra cosa Kirill que justificar la invasió. I, és clar, a partir d'aquí, doncs, és molt difícil, perquè si ja justifiques, o sigui, si ja justifiques qualsevol tipus de violència del tipus que sigui,
sí,
doncs hi ha una part de les raons que el papa també apunta de que potser, o que segurament la OTAN, amb aquesta ampliació que va fer cap a l'est d'Europa, va jugar amb foc i segurament va ofendre Rússia i se'n va aprofitar. Però a mi, la resposta que dona el papa a la premsa italiana sobre el que ell li va dir a Kirill un cop Kirill es va dedicar, diguem, a justificar la invasió,
què
i per tant els morts. Li va dir el següent i ho diré literalment.
Vinga, va.
No entenc res d'això, germà. No som clergues de l'Estat. No podem fer servir el llenguatge de la política, sinó el de Jesús. Som pastors del mateix poble de Déu. Per això hem de cercar camins de pau, fer cessar el foc de les armes. El patriarca, diu, no es pot transformar en l'escolà de Putin. Li va sentar molt malament a Putin. Li va sentar molt malament a Putin, sí, i li va sentar molt malament al patriarca.
Hem llegit notícies, sí, que recollien, sí, aquestes...
I després va dir, Kirill, a través de la seva premsa, va dir, el papa ha escollit un to inadequat per transmetre el contingut de la conversa. I, per tant, aquí, el paper del Vaticà, que era un paper que jo encara no descarto que finalment sigui rellevant, perquè estem parlant a última hora, malgrat aquestes enormes discrepàncies i aquesta acció de Kirill, des del meu punt de vista, tan dura i tan poc cristiana, però realment aquest encontre no va anar bé, aquesta resposta del papa va irritar a Kirill, i això no obstant, el papa segueix sent intel·ligent, i per exemple, ell no vol anar, que se l'ha convidat reiteradament, tant per part de l'alcalde com pel president Zelensky, no vol anar a Kiev. Diu, no, primer jo he d'anar a Moscou. Això se li ha criticat. A la premsa espanyola jo recordo crítiques al papa per dir, escolta, com és que no vas anar allà? Ell ha enviat els seus,
sí, el cardenal,
seus representants, sí, sí, i tal. Bueno, estem en així. Com a cristià, com a cristians que som tots, ortodoxes, catòlics, i insisteixo, en aquest cas, a més, amb no tantes diferències doctrinals com pot haver-hi, per exemple, en el camp dels protestants, molt trist, que encara que no siguin responsables ni un ni l'altre, ni el papa ni Kirill directament de la guerra, però que sí que no hi hagi la possibilitat de posar-se d'acord i d'insistir en els respectius polítics, la major part d'ells cristians, d'una i altra banda, que el més raonable, ja no solament el que més s'adapta al que predica Jesús, el més raonable és aturar immediatament les armes.
A més, com a comentari final, si em permets, o sigui, si les paraules del papa han estat aquestes literalment, és que és irrefutable i és irreprochable. No veig on està el problema. El to, a lo millor, de dir allò, la part final de qualificar-lo, no? Com a titella una mica de...
Sí, de jo crec que aquesta part... Però, bueno. Si més no, jo l'he recollit del Corriere de la Sera. Sí. A vegades també no sé fins a quin punt va ser el literal que va dir ell o el periodista.
Vés a saber. Bueno, doncs queda comentat. Segon tema que ens portes en aquesta vesprada, Charles de Foucault i els pares del desert.
És que a mi m'apassiona el desert. A mi m'apassiona el desert. No hi he estat masses vegades, he estat només una vegada al desert del Sàhara, però en ple desert, com el de les imatges, aquelles veient les caravanes i veient la sorra.
Sí, sí, sí.
Hi he estat només una vegada uns quants dies, però m'agradaria molt tornar-hi. Bueno. Charles de Foucault era un home de família benestant, francès, militar.
Recordem que ha estat
canonitzat.
Ha estat canonitzat ja el diumenge 15 de maig.
Ah, doncs veus,
mira. Ja està, ja ho tenim, això.
Jo ara ho tenia de que encara quedaven uns dies.
Va ser el propi Papa Francesc en la primera beatificació presencial, després en postpandèmia.
Perfecte. Bé, doncs aquest home té una vida apassionant. La conversió d'ell, que té una joventut, diguem-ne, mogudeta, no era precisament un santet.
Bueno, això està bé.
Està bé, perquè havia vist tots els costats.
Correcte.
I ell fa la conversió... Mira els tres temes que el van portar a una conversió radical.
A veure.
Una, ara sorpreneu-vos, la fe i la devoció dels musulmans.
Ah.
Ell va viure molt de prop, és una vida molt llarga i no tenim temps d'explicar-la, però
anem
va estar molt al Marroc,
sí.
Es va disfressar de jueu per visitar el Marroc sense riscos, etc. I ell el va impactar la fe i la devoció dels musulmans. La segona, una dona, la seva cosina, i tercera, la lectura d'un llibre a les elevacions de Bossuet. Aquests són els tres elements que amb ell el provoquen una conversió radical, i en tot cas, ja et dic que és una vida apassionant, però hi ha tres moments de la seva biografia que voldria recalcar. Una és aquesta que et deia, ella es disfressa de jueu i durant un any recorre el Marroc sol per cartografiar-lo. Ell era un home que li agradava molt la cartografia, et dic que havia estat militar, va ser expulsat de l'exèrcit.
Quina vida, no?
Apassionant. Després ell, per un enorme criteri d'humilitat, es fa criat de les Clarisses a Natzaret.
Què dius?
Ja era sacerdot...
Voluntàriament?
I es fa el criat. O sigui, normalment, i sobretot en aquella època, era al revés. O sigui, les monges tenien el director espiritual, que era un sacerdot, ell es fa criat. O sigui, el criat vol dir que és el que escombra, el que prepara a la cuina els aspectes, diguem-ne, doncs, més senzillets i tal. I després, una cosa apassionant, és el fa el primer diccionari francès Tamarec, el dels tuàrics. Un altre tema que m'importa molt i molt d'ell i que em va sobtar absolutament. En realitat, ell és un fracassat. Malgrat que ara ha estat beatificat i malgrat l'enorme nom que té aquest moment, sobretot a França, però a Europa en general i algun dels seus llibres, ell diu, no he aconseguit convertir a ningú. O sigui, va estar més de 30 anys al desert, sol, intentant establir relacions amb els seus veïns musulmans, però no va aconseguir convertir-ne cap. Ho diu ell.
Sí.
Diu, vaig establir relacions fraternals amb els tuàrecs, això sí, i per tant, des de la nostra perspectiva, fins i tot des de la perspectiva d'algú que entengués l'Església com un sumatori de conversions, semblaria...
Un fracàs.
Un fracàs, una pèrdua de temps, que vas fer 30 anys aquí, passant gana, passant set, passant solitud, i resulta que no converteixes a ningú. Vas venir dient que volies transmetre l'Evangeli, la joia de l'Evangeli, i no tots els musulmans segueixen sent musulmans.
Però, continua.
No, i finalment la mort tampoc és heroica. Ah. Perquè podries dir, bé, però finalment... No, el va matar un tuàreg que tenia 16 anys, amb una estúpida discussió i quasi bé sense ni adonar-se'n, el tret va tenir la desgràcia, li va disparar un tret que el va matar. O sigui que el pobre Charles Foucault va tenir una vida que no podríem dir exitosa. I això, no obstant, amb algunes persones com a mi mateix, ens genera una enorme admiració. Una enorme admiració. És hereu, i d'aquí venia una mica el títol que jo posava abans, dels pares del desert. Els pares del desert és aquella imatge d'un home amb una cova tota la vida. Com comença? Comença a finals del segle III. El primer és un home que és perseguit per ser cristià per l'imperador romà Dacio, i aleshores, mentre ell s'escapa de la persecució, es posa en una cova per esperar que no el matin. I resulta que en allà descobreix que aquesta vida, doncs, porta aquesta vida d'ermità li porta un gran enriquiment personal. Després, a partir d'aquí, venen altres. Per exemple, el succeeix Antoni, que és un dels més coneguts. I fixa-t'hi el que diuen. Això et recordarà altres religions. Diu, l'espiritualitat era la necessitat de viure l'espai interior, de reconèixer les emocions i les passions que ens mouen, de conviure amb elles, perquè allà es produeix la trobada amb Déu. Vols conèixer Déu? Diu, aprèn abans a conèixer-te tu mateix. I la imatge mítica, que hi ha una pel·lícula de la qual ara no recordo el nom, és aquella, sí, Simó del desert. No sé si l'heu vist, Simó del desert. És d'aquell home que un dia decideix posar-se dalt d'una columna al mig del desert, amb una columna, només amb una petita plataforma dalt, i ell viu sempre allà dalt. De tant en tant li pugen a través d'un sistema de cordes una mica de menjar i aigua, i allà viu durant anys i panys i panys. Sí. Això és tan allunyat de la nostra mentalitat, tan allunyat del nostre dia a dia, ple de comunicacions, ple de relacions, que no podem estar 20 minuts sols, que necessitem ja immediatament interrelacionar, que a mi, honestament, m'impacta. I, per tant, sóc un lector de les seves cartes, sóc un lector de la seva biografia, i recomano molt que qualsevol que vulgui donar un gir a la seva perspectiva del món, després et pot agradar més o menys i pots tenir moltes crítiques sobre quina era la finalitat d'aquesta vida, entre cometes, fracassada de tots aquests que no feien, al final, més que pregar, no feien res més. Uh-huh. Llegiu a Charles de Foucault.
Jo només reivindicar la dignitat del fracàs en aquesta vida, de qui ho intenta i ho posa tot, però no li dona, no li dona. I al final et dic una cosa, si mires l'escriptura, el Senyor normalment escull els fracassats, els que aparentment no tenen un talent. I ara em ve a la ment Moisés, que era una persona que tenia que alliberar tot un poble, però no sabia parlar, i el va posar davant del faraó perquè li digués tal. És a dir, el Senyor normalment es fixa en les coses que humanament, perquè clar, la divisió entre fe i raó és molt clara. O sigui, la fe no té a veure amb la raó, és un misteri en aquest sentit. M'ha agradat molt aquesta reflexió sobre Charles de Foucault i queden convidats els nostres oients i nosaltres mateixos aquí al programa a investigar una mica més sobre aquesta vida apassionant amb un aparent fracàs. Tenim temps de tractar encara algun tema més i el títol que m'has proposat és Creix la fam al món.
Però com que aquest tindrem una mica més, no sé com anem de temps.
Podem dedicar 5 minuts.
Sí, doncs, però prefereixo doncs, parlar d'un tema que a mi també m'ha interessat molt i si tenim temps, o aquest el guardem per una altra setmana,
el
tema de la fam.
Aquest m'agrada molt, aquest titular, que és una bona decisió, com si fos un bolet que surt, sí, del Tribunal Suprem dels Estats Units. A veure, quina és aquesta
Mira,
bona decisió?
Mira, és un tema...
Celebrem-la.
És un tema trist i alhora apassionant.
Vaja.
Un home que es deia John Henry Ramírez, família, ja pots imaginar-te, molt pobre, segur que llatí pel cognom, l'any 2004, amb una nit d'alcohol, de drogues, en fi, etcètera, apunyala l'empleat d'una botiga. Mm. L'apunyala 29 punyalades.
29
punyalades i el mata. Estem al 2004, fuig a Mèxic, el 2007 l'enxampen, i des d'aleshores, després hi ha una sentència, el condemnen a mort, que ell accepta. Ell accepta la condemna de mort.
No es defensa,
No es defensa. El que cal. Ell no intenta justificar la brutalitat d'aquest assassinat, i no solament això, sinó que diu que ell ja desitja morir-se.
Pagar aquesta deuta.
Pagar aquest deute amb la mort. Bé, això és a Texas, que és l'estat, si recordeu, més dur, i on més penes de mort hi ha, i on les armes...
Schwarzenegger.
Sí, i on les armes encara...
No, Pau, no era Schwarzenegger, governador de Texas?
No, em sembla que era de Califòrnia.
Ah, de Califòrnia, és veritat. Li encaixava també Texas a Schwarzenegger. Sí. Si hagués anat, l'haguessin acceptat.
Bé, a Texas encara avui en dia és absolutament normal. Jo aquest dia parlava amb una persona que havia vingut d'allà fa ara escassament un any, entrar en una botiga i trobar-te diverses persones que porten al damunt una pistola.
Sí, sí,
però
sí,
a la vista, o sigui, sense cap tipus de mirament. O sigui, porten una pistola al damunt. Bé, aquest estat, doncs, per tant, la pena de mort està molt, o sigui, molt acceptada per una part important de la població, ja no diguem pels polítics que acostumen a ser republicans, tots aquests, per tant, la dreta, diguem-ne, nord-americana. Aquest home ha estat el corredor de la mort diverses vegades, l'última hora s'ha suspès i tal, però ell què ha reivindicat?
A veure.
I després d'una llarguíssima batalla ho ha aconseguit. Ell fa un procés de fe en el centre penitenciari on ha estat tots aquests anys, diguem-ne, detingut, entra en contacte amb un pastor, d'una corporació que es diu Corpus Christi, que es converteix en el seu guia espiritual, i ell el que demana és que el dia que se li administri la injecció letal pugui estar agafat, o sigui, donant la mà a aquest pastor que ha estat i que és el seu guia espiritual, sí, i alhora que puguin estar en aquell moment pregant junts amb el pastor.
Vale.
Això primer li va ser rebutjat, i després, finalment, el Tribunal Suprem, en aquesta decisió, per 8 vots a 1, és a dir, una majoria molt important, accepta, finalment, que ell pugui morir amb aquestes circumstàncies.
I perquè entenc, és una decisió extraordinària, no és habitual.
És una decisió extraordinària, però que assenta jurisprudència i, sí, per tant, a partir d'aquí...
pot ser que hi hagi més casos d'aquest tipus.
Als Estats Units, la gent que desitgi i que vulgui i argumenti, diguem-ne, que la seva fe l'ajudarà al trànsit en aquell moment de mantenir una pregària continuada, i per tant s'ha acceptat de que això no solament afecti els cristians, sinó també el tribunal fa una sèrie de consideracions que fa que això sigui possible estendre-ho en aquest moment, com a mínim, als musulmans també i als budistes.
Bueno.
Estats Units, en aquest moment, desconec perquè només es fixa en aquestes tres religions. Per exemple, veig que no es parla del judaïsme o d'altres religions, però com a mínim en les seves consideracions
aquestes
el Tribunal Suprem dels Estats Units decideix que aquestes persones, les de fe cristiana, musulmana i budista, puguin estar acompanyats d'un clergue o d'una persona, diguem-ne, que els acompanyi en aquest trànsit,
doncs, en un moment,
de la vida a la mort.
En un moment tan dur, evidentment, un dels més durs que es poden experimentar, saber que moriràs, doncs crec que és, com tu deies, una bona decisió del Tribunal Suprem.
I que és molt entenedor pels que som creients. Imagina la diferència entre fer aquest trànsit sol en un context d'una enorme fredor, a la qual, diguem-ne, si t'immobilitza i se t'administra aquesta injecció letal, hi ha un vidre, de més.
Sí,
això que es veu a les pel·lícules és cert.
És cert. Poden,
perquè ha d'haver-hi
testimoniatge. És com un espectacle allà.
Bueno, muntat... perquè ha d'haver-hi testimoniatge.
Sí.
Llavors se suposa que les persones que estan darrere el vidre són els que donen testimoni que veritablement s'ha produït.
Però com a mínim a les pel·lícules, i la meva cultura es basa en les pel·lícules dels 80 i dels 90, bàsicament, a part dels testimoniatges, a lo millor hi ha gent convidada. És com un...
Això ja, jo no ho sé exactament. Que les pel·lícules estic d'acord amb tu.
Sí, llavors no
jo
sé.
Jo no ho sé. Si ha... Jo crec que alguna vegada, el que sí crec és que alguna vegada, o en algun estat, perquè ja sabeu que les diferències
sí,
als Estats
totalment.
Units a vegades són molt
abismals,
radicals.
Abismals.
La família de les persones, diguem-ne, mortes o assassinades, o sigui, els perjudicats,
sí,
els familiars,
poden estar,
presents.
Pau fa així amb el cap dient que sí, que sí.
Ell, crec que sí. Ara, segurament, si ja hi ha terra. Espectacle, això ja no ho sé. Imagineu-vos, doncs, la diferència entre poder estar acompanyat amb una pregària amb una persona de la
doncs,
confiança.
Doncs, sens dubte, una bona decisió. Se'ns queda en el tinter el tema de la fam, però aquest tema, malauradament, sempre estarà de moda, Àngel. Per tant, el podem tractar...
Una nota ràpida, només.
Va, un titular.
Que són 10 segons.
Vinga.
La fam mata, en aquest moment, fins a 1.800 persones cada dia a Kènia, Somàlia i Etiòpia. Cada dia.
Queda la dada, que és colpidora. Àngel, moltes gràcies.
Gràcies.
Ens trobem en 15 dies. Vinga, pausa perquè ploguin els calers sobre aquesta ràdio, que ploguin els diners, i després dia el mercè.
Ràdio Estel.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Camins.
Mònica Pedrol, benvinguda.
Bona tarda. És que, bueno.
Amb Rafa Sanahuja.
El contingut bo està a la 2.
Sí, bé, molt bé, clar
cachitos,
que sí.
Cachitos.
Clar que sí, clar. I el nostre amic Ignasi, no?, que també surt
home,
a la 2.
Home,
Ignasi, una abraçada.
Sí.
I altres persones que expliquen coses.
Dial Mercè.
Arribem ara mateix a 2:15 de la vesprà, després de l'huracà d'opinió Àngel Miret, arriben 2 huracans més, perquè aquest és un programa huracanat, huracanat. Mònica Pedrol, bona vesprada.
Ara vull música així de tempestat, no?
No sé si tenim coses tan concretes. Paula.
Bona tarda a tothom.
Bona vesprada. Padre Fermín Delgado.
Què tal, Rafa?
Bona vesprada.
Com estàs?
Molt bé.
Encantado de volte a ver.
Gràcies.
Amb una complexió atlètica impressionant. Sí. Qualquiera diria que has estat...
He estat anant al gimnàs. No, és veritat. No sé, però saps que l'Àngel Miret, quan m'ha vist, diu... Però tu has estat malalt, però si sembla que vinguis de fer-te rayos uva, perquè m'ha agafat molt el sol. La gent, això, parlar de la imatge per la ràdio, clar, no es deuria fer massa. Però sí que és el que tinc bon aspecte.
Sí, tens bon aspecte.
Tens molt bon aspecte.
Almenys ara.
Almenys ara. Almenys avui, demà la millora estic groc. No mai se sap això. Com esteu?
Bé, com una mica cansats.
Per què? Perquè
hem estat de pelegrinatge.
I tant.
Clar, vam fer el programa en directe des de Nevers. I bé, amb moltes novetats per l'actualitat cultural de la Basílica. Mira, deixar passar el pare Fermín. Jo t'explico el tema dels concerts.
Sí, perquè el pare Fermín després no et deixa parlar.
Exactament. O sigui, després s'enrotlla i... Home, sí, normalment que... el que explica és interessant. Normalment. Llavors, com el de la normalitat és molt relativa...
Té
dies. Anem al grano. Com es diu en català, això, ir al grano?
Filen prim. No sé si és així, però
m'ho
acabo d'inventar.
Diumenges del mes de juny. Absolutament sensacionals els concerts que tenim per oferir-vos a tots els que baixeu a la Basílica de la Mercè. Mm. Diumenge 12 de juny, a les 17:30.
Sí.
Jaribala. Tu saps el que és Jaribala?
No.
Tendries que saber-ho,
sí, perquè
va estar mossèn Prakash, que és el mossèn, el mossèn fundador de la ONG Jaribala.
Sí, el tinc al WhatsApp.
Exactament.
I fa molts estats.
El que passa és que varen gravar un d'aquests de podcasts que després al final no es va poder emetre. O sigui que tenim que repetir que vingui mossèn Prakash, ens expliqui el que fa la ONG Jaribala a la Índia. Jo l'única cosa que ara us puc resumir és que 12 de juny a les 17:30... concert a la Basílica de la Mercè a benefici de Jaribala. Concert de música d'orga amb el nostre organista oficial i meravellós, Miquel González.
Miquel González.
Esteu tots convidats, taquilla inversa, cadascú que doni el que pugui, però sobretot veniu per informar-nos de lo que és Jaribala.
Un primer concert per al mes de, per al mes de juny.
Exactament, el 12 de juny. I el diumenge 19 de juny,
vinga,
a les 18 hores, tenim un concert totalment diferent. Guitarra clàssica,
hombre.
Jim Parbury, que és un
Jim
compositor,
això sona
un compositor
molt
i un
bo.
Músic fantàstic. O sigui que diumenge 19 de juny a les 18. I per fi, diumenge 26 de juny, un concert que ens fa molta il·lusió, perquè és el concert de presentació
a veure.
De la nostra coral, la coral Units.
Un moment, és... Paren màquines. La Basílica de la Mercè, Padre Fermín, a partir d'ara tindrà un cor particular.
Sí. No, té ja un cor que es diu Units.
No ho has dit massa convençut.
És un cor... No, és que ell no està molt amb el tema dels cors. Està amb tema, suposo, més important.
Bueno.
Sí, però clar, això avui es parla molt. Hem dit que no parli res.
Exacte.
Sí, per
avui
tu es parla molt.
Sí. Dues lletres?
No, t'explico. A veure, si vols sinceritat, parlaré.
Sí, clar, sinceritat.
El pare Fermín està encantat de que la Basílica tenga un cor de gospel, de música gospel.
Ho dius tu. El tenim present,
perquè
però
fa temps van tindre un cor, que el pare Fermín les va donar el nom de Basílica de la Mercè i la cosa no va funcionar bé. Llavors, ara tenim aquest cor de gospel,
diu,
que aquests sí que són d'una excel·lent qualitat. Es diuen Units.
Assagen
cada divendres a la Basílica i el diumenge 26 de juny tindrem el concert de presentació.
Vale.
A les 13 hores, després de la missa de 12, entre la missa i el vermut, a les 13, tothom a la Basílica de la Mercè per gaudir de música de gospel.
I esperem que en aquest cas la cosa
en
qualli.
En aquest cas t'asseguro, com sí? Mònica Pedrol que em dic, que el cor és de qualitat, que es diuen Units i que a lo millor acaben també amb el nom de Basílica de la Mercè. Però això de moment, poc a poc.
M'està sonant molt contundent, gairebé amenaça.
Absolutament.
Taxativament.
Vitrat per a Fermín que aquest tema del cor ara sí que està ben encaminat.
Molt perquè, a més, són molts. Són 20... a prop de 30 persones.
Però i són catalans o què?
Sí, són catalans i tant que sí.
Perquè el gospel, jo què sé...
No, és un cor de gospel que durant molts anys va actuar, i ara parlant totalment en sèrio, van actuar a l'església de Santa Anna amb moltíssim èxit i van tindre, bueno...
I ara el seu fitxat.
Els hem fitxat i ja després d'uns mesos de preparació, ells mateixos han decidit que ja estan preparats per fer el concert d'inauguració.
Doncs half-trick de concerts a la Basílica de la Mare de la Mercè els diumenges de juny. 17:30 el primer, 16 de la tarda, a les 6 de la tarda el segon.
El de Jim Barbary i a les 13 hores el del 26 de juny.
Doncs la quota padrón la tenim completíssima.
Wow. Absolutament.
De totes les maneres, a la pàgina web de la Basílica sí. Seran anunciats, eh?
I tant, i tant. Sí. Home, a la pàgina web de la Basílica Fermín és que no falta detall. Allà entres i dius... Puc passar la tarda sí, mirant sí. Aquesta pàgina.
Quan la renovem ja veuràs, ja.
Ah, doncs,
sí, sí. Ara tens que buscar una mica, perquè és un totum revolutum una mica desorganitzat.
Però no està malament perquè és com una gincana. Dius, bueno, sí, jo vull un concert, sí. A veure per on tiro.
Per on
tiro? Que tinguin curiositat del pelegrinatge de la setmana passada que i poden veure les fotos
on
també.
On vau anar? On vau estar?
Explica, no per a Fermín, ha passat una setmana, estic que en recordar.
Rocamadour, meravellós.
Sí, Rocamadour, eh?
Sí, un petit poble, però de tipus medieval, sí. Amb unes esglésies i santuaris molt freqüentats per la gent, i a més, hi és al enmig del camí de Sant Jaume.
Sant Jaume,
sí, tenen una imatge de Sant Jaume en l'església, molt curiosa perquè és una forma una miqueta rara de la planta, no? Però tenen una imatge negra de la Mare de Déu, sí. Molt antiga i molt interessant, i els pelegrins que van a Santiago pues fan un stop.
Passen per allà, eh?
Com anen allà, sí. Me donen idees de posar una imatge també de Sant Jaume.
Últimament el pare Fermín ja té una llista de 100 imatges diferents
també,
per posar a la basílica.
I també de posar un tronc. Que
un
veure,
tronc?
O sigui, un tronc d'un arbre. La gent
un cagatió.
Rafa, s'ha pres una aigua ara,
No, no, jo. Deia, si vols col·laborar en el manteniment del santuari, sí. Agafa un clauet, pum, i després ho claves al tronc i després poses la monedeta.
Ah, és com un...
I tenia tot el tronc ja durat, ple de claus.
O sigui, però, clar, el concepte de posar un tronc a la... És per
no,
això.
Un clavo.
Ah, un clau.
Però un tronc i els claus es posen al tronc.
Fotre un clavo. Dorado, no sé si poner de colorines, però bueno...
Sí, no, sí, los podemos poner de colorines.
Clar que sí, de colorines.
Cada clavito es por lo menos un euro.
Rafa, tú dile a todo que sí. Hoy no tiene buen día. Dile a todo que sí.
No, perquè a mi em sembla...
És una idea.
A mi totes les iniciatives que siguin diferents i tinguin una certa encant, a mi un tronc a la Basílica de la Mercè, que fotis un euro i els claus siguin de colors, a mi em sembla...
Amb el martell
quàtruple combo.
Ben encadenat perquè no robin el martell.
Exactament.
Bueno, i a part de la idea del tronc, vàrem estar a Nevers, que tu no hi eres, però no. Vam fer el programa en directe des del,
ah, sí,
des
vau,
del convent vau trucar, de Santa Bernadette de Nevers. Això, es sí. Va anar molt bé a París, a la Medalla Miracolosa, i vàrem tornar a parar.
Tinc la sensació de que no pareu darrerament,
Parat, però a més, aquest pelegrinatge està tan bé ideat per la Mònica Padrón. Sí. També,
gràcies, pare Fermín.
Que ja, mira, ahir un company prevere ja em va dir, escolta, això està molt bé, jo també hi vull anar a la meva parròquia.
Mira.
I dono fe al que sí, Mònica Padrón. Ai, que no menteixo. No dic mentides.
Perquè Fermín igual et dona un clatellot que et diu un piropo d'aquest calibre.
Sí, depèn del dia que tingui.
No, en l'interval de dos minuts.
De dos minuts o de 4 segons.
Quina fama.
Pelegrinatge.
No,
pelegrinatge.
Els nostres
la teva fama...
Pelegrinatge del mes d'agost a Turquia.
A Turquia,
ja ho sabeu. Ja parlarem amb més calma.
Exactament,
més endavant.
Que
això amb el programa de viatges. Falta molt. No barregem.
Per tant, avui, concerts, pelegrinatges passats, que han estat molt bé, santuari de Rocamadour.
I pare Fermín, tenia vostè que explicar les visites a la Mercè, dijous, 11:30 del dematí.
I centrem-nos a demà, el dijous, a 11:45,
sí.
Visita guiada amb el Jaume Saladrigues, un gran guia.
Crac, un crac.
Excepcional guia a la Basílica de la Mercè. Els 5 primers que arribin, els 5 primers gratis.
Gratis, home, fantàstic.
Que diguin que venen de part de Ràdio Estel.
Aquí queda la dada, no tenim més temps, hem d'acomiadar-vos, però ens retrobem properament i continuem amb aquesta voràgine d'activitats. ¿Vale?
Padre
Fermín Delgado, Mònica Padrón.
Els nostres oïdors.
Vinga, anem cap a una mica de publicitat, llevat dins la pasta, en aquest cas amb l'Ignasi Miranda, que es torna a colar pel camins.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia para farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
I pels adolescents el puntàs. Vull dir que...
Aquí al Camins ens agrada molt agafar el puntet. Eh? Ja t'ho dic.
El magazín de la vesprada a Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta.
Torno a ser l'Ignasi Miranda aquí en el programa Camins, a la secció Llevat dins la pasta. Arribem així a l'equador de la setmana d'aquest programa i és el moment d'un espai que porten endavant des de la Pastoral Obrera de Catalunya i que cada setmana es posa en marxa per mirar d'aprofundir en una realitat que ens afecta a tots i és la del món del treball. Torna a ser amb nosaltres, com ja va ser la setmana passada, Àngela Rodríguez. Ja la tenim aquí. Bon vespre, Àngela, com estàs?
Bon vespre, Ignasi, molt bé.
Bé, on podem recuperar els programes? Recordem això, primer de tot.
Doncs els podeu trobar a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat i a la plataforma iVoox. A més, hem incorporat aquesta secció, el Llevat dins la pasta, al menú de podcast de la casa, de Ràdio Estel.
Sí,
els podcasts de Ràdio Estel, que ja saps, no te'ls acabes.
Efectivament, en tenim molts i podeu triar Llevat dins la pasta entre aquests espais que trobeu a la web i que algun dia també es poden escoltar en moments de la programació a Ràdio Estel. Som al mes de maig, un mes molt important per a la Pastoral Obrera, no cal dir-ho. El primer de maig marca ja l'inici d'aquest període tan primaveral. Ja vam dedicar un espai especial en aquesta secció, Llevat dins la pasta, a la Festa del Treball, evidentment, però avui volem valorar aquesta diada amb una veu jove. És per això que comptem amb Carmen Espinosa Vilchez.
Sí, ella és militant de la Joventut Obrera Cristiana, la JOC, animadora del MIJAC, que és el Moviment Infantil i Juvenil d'Acció Catòlica, i mestra interina. És a dir, és obrera del món docent sense feina fixa. En el nostre diàleg abordarem aquestes tres vessants de la seva vida perquè tothom volem saber la realitat i conèixer-la de primera mà parlant amb la nostra convidada d'avui.
Doncs la saludem ja. Benvinguda a Ràdio Estel. Bon vespre o bona tarda, Carme, i gràcies per atendre'ns.
Bona tarda i gràcies per donar veu als joves, també al vostre programa.
I tant, amb molt de gust. Carme, tu ets militant de la Joventut Obrera Cristiana, la JOC, i animadora del MIJAC, que és el Moviment Infantil i Juvenil d'Acció Catòlica, ho diem complet, almenys la primera vegada. Com es treballa aquesta opció pels empobrits des del MIJAC i des de la JOC?
Des del MIJAC és una de les vessants que ens defineix, és un dels 7 punts clau. Els animadors, que així són els adults que ens tenen càrrec de portar aquest missatge de Jesús als nens, som voluntaris, planifiquem les activitats i estem arrelats al barri. Acollim amb nens amb i sense recursos, sempre amb aportacions simbòliques i compromesos amb aportar al barri. Llavors, hem de fer aquesta opció pels pobres, estem a disposició del barri, sigui quin sigui, i ens movem amb els recursos que tenim. Ara, amb una miqueta de burocràcia, a vegades per aconseguir alguna subvenció, però marxem de colònia i gastem el mínim, fins i tot la meva mare i la meva sogra venen a cuinar, no? Mm-hmm. I de la JOC treballem de la mateixa manera. Fem equip, fem participar els joves de les activitats, siguin quins siguin els seus recursos. Els militants cotitzen i fan aportacions econòmiques segons les seves possibilitats i la màxima és que ningú es queda sense participar per la falta de recursos. Uh-huh. I sempre lluitem per reivindicar les necessitats i fem accions per poder arribar una miqueta a tothom.
Molt bé.
Carmen, sabem que a la zona sud el Pla, és a dir, la teva federació de la JOC, que també va ser la meva, per cert, ja fa uns quants anys...
Està bé recordar-ho.
Exacte. A la federació de la zona sud el Pla feu acollida viva. Com es fa la convivència amb la immigració llatina, per exemple?
La convivència és força natural. La veritat és que entre la immigració llatina sembla una mica més fàcil presentar la fe, ja que la veuen d'una manera força intensa. Llavors ens trobem sovint amb grups de joves llatines fent la confirmació a les esglésies. Llavors ens apropem allà on les trobem i els oferim la joc, primer des de participar de la seva reunions de confirmació a la parròquia i després convidant-les a les nostres activitats i també coneixen les seves realitats per poder reivindicar des del seu punt de vista.
Sí, seguim parlant amb Carmen Espinosa, és militant de la Joventut Obrera Cristiana, animadora del MIJAC i també mestra interina. La teva federació jussista té fama també de ser molt bona i destra, tot treballant amb el teixit associatiu. Com aconseguiu, Carmen, aquest lligam? Perquè el fet de ser moviment cristià suposa reptes o aspectes que cal superar?
A veure, de primeres, quan ens presentem, no? Sí que sovint, quan veuen gent jove compromesa amb la fe, de primera, d'entrada, fan una mirada una mica amb recel, no? Els estereotips estan aquí. Però, d'altra banda, com participem de les activitats de la ciutat, quan hi ha hagut moviment, per exemple, amb les escoles de l'Hospitalet, reivindicant escoles necessàries perquè estàvem en barracons i hem estat. Llavors, la nostra participació activa també de les festes, de posar-nos en contacte amb gent del barri per fer activitats conjuntes. Per exemple, ara a Collblanca, el 10 de juny, estem amb la Nit de Rock, que és una festa oberta al barri que preparem des de l'Associació de Veïns amb la Joc, amb la Festa de la Diversitat tenim una parada, no? I la gent ja ens coneix. Jo crec que al final, apropant-nos i estant on la gent ens necessita i oferint activitats pels joves, és una manera molt transparent de transmetre la nostra fe, també.
Quins records, eh? La Festa de la Diversitat, la Nit de Rocs, tot això em sona, eh? Ja fa molts anys que es fa.
Sí, sí. Molts anys, però no exagerem, tampoc.
No. Uns quants,
exacte. Molt bé. Perdona,
Carmen,
endavant, Àngela. Sí.
Carmen, quines coses teniu en comú el MIJAC i la Joc? Què penses tu?
Una vessant de la fe, no? De seguir la figura de Jesús des dels valors que ens va transmetre, d'estar amb els pobres, amb els nens, amb les persones joves, d'estar arrelats al barri, d'intentar transformar la nostra realitat des del nostre punt de vista i també tenim la veu de gent que no se sent tant, no? De les persones joves i dels nens. D'altra banda, una manera de treballar la revisió de vida, que és veure amb quines situacions ens enfrontem, els nens a l'escola, a casa, els joves als estudis, a les primeres feines, de jutjar des del punt de vista de l'Evangeli i després de compartir i actuar, posar-nos objectius i sense oblidar-nos de la part de celebrar, no?, aquesta revisió de vida.
I unit a això, els elements que són comuns garanteixen el pas d'un moviment a l'altre, del MIJAC a la Joc?
Jo crec que sí, perquè ja coneixem una manera de fer que no és nova, i són infants que han après des de ben petits a donar la seva veu i a estar compromesos. Llavors, quan fan el pas a la Joc, els acompanyem una miqueta, que els seus referents els acompanyen als actes de la Joc, i no els hi ve de nou, no? Ja estan acostumats des de ben petits a fer-se preguntes i a voler canviar la realitat que els envolta.
Sí. I Carmen, com vau preparar el 1 de maig? Des de la Joventut Obrera Cristiana, d'una banda, i des del Moviment Infantil i Juvenil d'Acció Catòlica, de l'altra?
Des de la Joventut Obrera Cristiana, normalment es parla a l'equip de revisió de vida. Sí que és veritat que la feina és una part de la nostra vida que compartim i les precarietats que vivim. Llavors, sempre s'anuncia i es recorda el perquè del 1 de maig, cada any una federació s'encarrega de fer una petita formació i fulletons que ens recorden la importància de sortir al carrer per reivindicar una cosa tan essencial com les 8 hores de feina, de descans i d'oci. A més, els concerts del 30 d'abril que fa la Federació del Besos també s'aprofita per preparar aquesta festa i començar ja a escalfar l'ambient pel 1 de maig. Des del punt de vista del MIJAC, sí que és veritat que no ho treballem tan directament amb els nens, no? Sí que quan passa alguna cosa al dia a dia, sí que quan surten converses de situacions a casa, sí que es parla, Però la veritat és que potser hauríem de fer una mica de plantejament i fer-hi també alguna formació als i les animadores que no són militants de la JOC, perquè crec que també seria una bona idea. La veritat és que em feu reflexionar.
Molt bé.
Clar, això és, em va lligat una miqueta amb la pregunta que et volia fer ara. Clar, jo et volia preguntar que després d'aquest primer de maig, en ambdós moviments de la pastoral obrera, quin repte us heu marcat? Potser aquest podria ser un repte, no?, aquest de la formació en el món del treball, per exemple.
La veritat és que estaria molt bé, no?, perquè podem deixar aquest espai també perquè els animadors que donen la seva part més voluntària al MIJAC també puguin reflexionar sobre aquest tema si no estan compromesos a la JOC. Com a reptes, sempre seguir atentes als nostres drets i deures com a treballadores i veure que podem sortir al carrer i reivindicar i que passen els anys, però les nostres realitats laborals segueixen tenint molt a reclamar, no? Sí. I el primer de maig és una gran oportunitat per sortir al carrer i defensar els nostres drets.
I tu, Carmen, a més de militant a la JOC i animadora del MIJAC, ets mestra interina, com hem dit abans, i t'has implicat, de fet, en les mobilitzacions dels professors i professores els últims dies. Quines són les vostres grans demandes o reivindicacions?
El ventall de demandes és gran, ja que el sector de l'educació porta patint retallades fortes des de per allà el 2012 amb la crisi, que no s'han revertit. Encara hi ha horaris modificats, mestres que tenen menys hores per preparar les seves sessions, terços que es cobreixen que abans eren de mitja jornada i ara volen que puguem recuperar-los, personal que ha desaparegut de les escoles. També hi ha hagut canvis a nivell legislatiu i no s'acaba de tenir suport per implementar la immersió lingüística del català a les escoles, després de la sentència del
CGJC. El TSJ, el Tribunal Superior de Justícia, oi? Sí,
sí. Sí. Doncs. D'altra banda, també hi ha un canvi legislatiu amb el nou currículum, que ve una mica manat de la llei educativa espanyola que es va aprovar el 2020, però que agafa en un moment, juntament amb un canvi de calendari que no s'ha consensuat en la comunitat educativa, que ha anat escalfant molt l'ambient a les escoles. Mm-hmm. I la veritat és que davant d'una possible nova crisi, ara amb que pugen un altre cop els preus, tenim por de patir més retallades abans de poder revertir les anteriors. Llavors és un moment important per sortir al carrer i seguir reivindicant
I tant.
La posició dels i les mestres.
I, Carmen, una pregunta potser una mica profunda o reflexiva, però, clar, aquí l'hauràs de resumir una miqueta. De quina manera la JOC t'ha ajudat?
La veritat és que ara ja porto bastants anys a la JOC. Podem dir que portaria uns 14 anys dels meus 28. Mm-hmm. La veritat, mitja vida.
Sí.
I m'ha fet conscient dels meus drets, però també m'ha empoderat de veure que sóc una persona jove però que puc revertir problemes que estan al meu abast, tant a l'escola, en moments de formar-me, de compartir la meva visió amb companys que porten molts anys fent la seva tasca i que han viscut aquestes retallades que en parlàvem, però també com a persona implicada a la comunitat de veïns, al barri, a la ciutat, no?
Molt bé. Estem segurs també, Carmen, que el teu testimoni de solidaritat obrera haurà ajudat molt també la JOC i el MIJAC. Vaja, això, si vols dir alguna cosa, endavant, eh? Segur que tens aquesta sensació.
Bueno, jo crec que allà on estem portem la nostra manera de ser, no? Jo espero també haver pogut aportar una miqueta el meu gra de sorra. Estan militant de la JOC i també estan com a animadora i uns anys he passat també de responsable al MIJAC d'Esquirols.
Doncs una jove de 28 anys, ho acaba de dir Carmen Espinosa Vilchez, ens ha acompanyat. Moltes gràcies a aquesta militant de la JOC, animadora del MIJAC i docent interina. Gràcies per haver participat aquí al Llevat dins la pasta, a Camins, a Ràdio Estel. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Gràcies, una abraçada, Carmen.
Una abraçada.
Seguim ja amb la part final d'aquesta secció. Un dels nostres objectius, a Llevat dins la pasta, és fer-vos descobrir o redescobrir, amics oients, el pensament social de l'Església. Un compendi de textos creats al llarg de la història que expressen el pensament eclesial sobre les diferents realitats humanes i socials que s'han anat plantejant sempre a la llum de l'Evangeli. Avui hem escollit, Àngela, l'escrit del Papa Francesc dedicat als joves i que surt en el número del 168 al 169 de Christus Vivit.
Exacte. Diu així: la vocació laical és abans de tot la caritat en la família, la caritat social i la caritat política. És un compromís concret des de la fe per la construcció d'una societat nova. És viure enmig del món i de la societat per evangelitzar les seves diverses instàncies, per fer créixer la pau, la convivència, la justícia, els drets humans, la misericòrdia i així estendre el regne de Déu en el món. Proposo als joves anar més enllà dels grups d'amics i construir l'amistat social, buscar el bé comú.
Doncs fantàstic, ens quedem amb aquesta reflexió. I pel que fa a recursos, pels qui us heu quedat amb ganes d'aprofundir en la matèria, us deixem també un parell d'aquests recursos que us ajudaran a reflexionar i a actuar.
Avui us oferim les pàgines web de la Joventut Obrera Cristiana i del Moviment Infantil i Juvenil d'Acció Catòlica per si voleu saber la feina que fan i voleu participar. La web del MIJAC, www.mijaccb.org/wordpress, i la web de la JOC, jocnacional.wordpress.com.
Buscant MIJAC i JOC o Joventut
Obrera
Cristiana, exacte,
qualsevol cercador
també es pot trobar, però bé, molt ben dit també el nom complet de la web. I acabem amb un apunt d'agenda, Àngela.
Sí, tornen a convocar-se 4 noves aturades de manera unitària en el tram final de curs al sector educatiu. Seran els dies 17 i 25 de maig, 2 i 9 de juny. El 25 de maig i el 9 de juny, les jornades de vaga duraran tot el dia. I el 17 de maig i el 2 de juny seran aturades parcials de 2 hores de 8 a 10 del matí per no carregar econòmicament el personal docent que es mobilitzi.
Fins aquí Llevat dins la pasta, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Àngela Rodríguez, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Ignasi.
Doncs ens retrobem la propera setmana.
Gràcies, Ignasi Miranda, gràcies, Àngela Rodríguez, per la vostra aportació a aquest programa del Bellmig. Padre Fermín me pega cosas, la adicción. Bellmig de la semana. María José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Polèmica.
Polèmica a camins.
Polèmica a camins. La pregunta que
la pregunta era, perquè us agrada?
Sí, sí.
La calor?
Perquè clar, tu t'has declarat fan de la,
sí,
calor,
fan de la
de
calor, l'estiu,
de la platja.
La platja, tot.
Jo enemic acèrrim de tot el que tu estimes i hem demanat a l'audiència, als nostres seguidors, que decideixi.
Sí.
Què ha passat?
Amb el 4% Dream Team, això no importa.
Vale.
Hi ha hagut un empat en segona i tercera posició,
sí,
amb el 29%, tots dos hem quedat Team Merillou i Team Rafa.
Sí.
I la guanyadora ha sigut en el 38%, tardor o primavera.
O sigui, que ni fred ni calent. No entenc aquests aplaudiments, Paula. O sigui,
no hi ha enemistat entre els dos.
Però et dic una cosa, Àngel Miret, que no té Twitter, m'ha dit aquí en directe i està enregistrat que és Team Rafa. Per tant,
no.
Guanya Rafa Sanahuja, aquesta.
No gana guany.
Sí. Ara entenc.
No guanya Rafa, no.
Bueno, María José Mendoza, cadascú podem seguir amb la nostra vida sense cap problema. Tu passant calor
i
jo passant fred. I gran amic. Gràcies, María José.
A tu sempre.
Capítol polèmic del programa amb l'equiparro entregat per la causa amb l'enginyer de camins. Una broma que li ha fet molta gràcia a Pere Juventiva al Seig per ser Pau Massí per la producció. Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, avui també portant endavant el llevat dins la pasta. Ai. Una dona que no té criteri, cap criteri, María José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno, les vies de so, el muntatge musical i la configuració dels mòbils d'aquesta casa. De seguida, butlletí informatiu perquè passen coses i us expliquem. La Carla i el Pere ja estan tots nerviosos, que els hi toca parlar. Salutació especial pels qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí, sobretot a Tito Álvarez, que segurament no està fet cap entrevista. I una altra salutació molt especial per qui ens seguiu en directe, els fidels de la nostra petita botgeria seminocturna. Demano tutti frutti. Què farem, Maria José?
Estiu. Camins.
No farem estiu aquí, passarem fred. Aire condicionat a -16. Cuideu-vos!